Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès.
La seguretat ciutadana és una qüestió que està a l'ordre del dia. Molts municipis del Penedès estan realitzant diferents accions per tal de millorar-la, perquè preocupa els veïns. Quina és la situació al Penedès? Fa uns dies, a l'Ajuntament d'Olèrdola, l'equip de govern es reunia amb el director general de Policies Locals de la Generalitat, Daniel Limones, i amb la nova directora dels Serveis Territorials d'Interior al Penedès, la vilafranquina Lourdes Sánchez. Va parlar amb tots ells Raimon de Cara.
Conversem amb Daniel Limones, que és el director de Policies Locals de la Generalitat. Què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, què tal?
Després de mantenir una reunió amb l'equip de govern municipal de l'Ajuntament d'Olèrdola, quina és la percepció d'aquesta reunió? Quina conclusió n'extreu?
Bueno, nosaltres hem tret una molt bona conclusió, no?, de la feina que es fa amb la seguretat local, no?, amb el cos de la Guàrdia Municipal, tota la feina que es fa, també la instal·lació, el projecte de càmeres de control del trànsit, la bona col·laboració amb Mossos d'Esquadra. Llavors, bueno, hem vist que hi ha un bon sistema de seguretat local, no? I volem, nosaltres de la Direcció General i des de la Conselleria, volem enfortir i donar més capacitat a tots aquests municipis a l'hora de gestionar el seu sistema de seguretat, no? I la nostra intenció és, bueno, aconseguir millorar normativa, millorar elements de suport als ajuntaments per tenir un bon sistema de seguretat local.
Enfortir d'una capacitat comentada. De quina manera es pot concretar aquest criteri?
Bueno, nosaltres estem fent...
Municipis com Olèrdola, sí, o altres del Penedès, de similars característiques.
Nosaltres estem fent ara un projecte, és el Pla Estratègic de Policies Locals. Quan parlem de policies locals, parlem de tot el sistema de seguretat local, no? De policies locals, vigilants municipals, etc. Llavors parlem de fins i tot línies de subvencions per instal·lacions o per programaris policials, parlem de la millora dels elements de comunicació, parlem de la uniformitat, no? Canviar totes les uniformitats o unificar la uniformitat de tots els cossos de policia i els cossos vigilants, perquè quan passes d'un municipi a l'altre no hi hagi aquesta distinció, no? També de donar suport en formació, donar suport en temes de salut mental, no? Salut laboral, no? Ajudar els ajuntaments a evitar un problema que tenim als cossos de seguretat, no? que fins i tot arriben a ser suïcidis policials, no? Llavors, començar a treballar totes aquestes temàtiques i unificar els criteris, tant per policia locals com per vigilants municipals, a l'hora de donar el seu servei, no? També parlem de suport a les convocatòries de processos selectius. O sigui, parlem d'un munt de mesures, no?, que estan distribuïdes en 8 punts, en 8 línies estratègiques generals, i fonamenten això, no? Hem donat suport als ajuntaments per millorar el sistema.
Abans esmentava una mesura que s'està aplicant aquí a Olèrdola, però també més enllà del municipi d'Olèrdola, en altres ajuntaments del Penedès, la instal·lació de càmeres lectores de matrícules. Sí. Sempre s'ha explicat, almenys des d'aquí a Olèrdola, que la informació la custodien els Mossos d'Esquadra.
Sí, exacte. Aquest sistema de càmeres, el nostre una policia local, aquesta informació la controla el Mossos d'Esquadra, reben els avisos de matrícules que puguin accedir al municipi que estiguin controlades o que estiguin en una llista negra perquè pugui haver-hi aquesta reacció i també per la investigació, no?, de fets que puguin succeir. Llavors el control d'aquesta càmera o d'aquesta informació, d'aquestes dades, les tenen la Generalitat, en aquest cas Mossos d'Esquadra.
Per tant, és una informació útil.
Sí, exacte.
Que no vulnera cap tipus de normativa de protecció de dades.
No, no, al contrari, és una informació que ajuda a resoldre successos, no? I passa aquí a Olèrdola, però hi ha més ajuntaments o més municipis que s'estan incorporant a aquest sistema. D'altres amb policia local, uns amb policia local i d'altres amb cossos de Guàrdia Municipal.
Una percepció, i ho sap, com no podria ser d'una altra manera, una persona que està a l'estructura del govern de la Generalitat, entre la ciutadania, és que ha augmentat la inseguretat. Sempre es parla, des dels Mossos d'Esquadra, doncs, que això cal relacionar-ho directament amb la xifra de denúncies que es presenten, que a vegades potser la percepció és una i la realitat és una altra. Estem en aquest moment encara?
Sí, bueno, normalment això continuarà perquè sempre les xarxes socials, les notícies, i fins i tot el boca a boca moltes vegades, no?, d'un fet, que potser és un robatori, es fa una difusió, no?, o es fan imatges,
o una difusió
es magnifica i sembla que n'hi ha hagut 10, no? I sempre parlem de que la percepció d'inseguretat és menys propera a la realitat que les xifres reials, no? Sí que hem de tenir en compte que per diferents fets la xifra negra pot haver-hi una diferència, no? Però no arriba a coincidir amb la percepció d'inseguretat, no? I més ara que nosaltres veiem un robatori o veiem un accident i algú pot penjar el vídeo a les xarxes socials i magnifica, no?, aquest titular, no? aquesta situació. Llavors és molt important treballar amb el tema de la informació, la comunicació, que fins i tot la policia local o la Guàrdia Municipal dintre del seu element de proximitat expliquin a la ciutadania la realitat, perquè fins i tot estem veient que les dades delinqüencials estan baixant, no? Molts municipis van baixant. Així que parlem de, quan parlem de furts i estafes, són les típiques dades delinqüencials que més, són més comuns a la nostra comunitat, a la nostra societat, però el delicte violent cada vegada va menys, no? I tenim unes dades molt baixes com si comparem amb la resta d'Europa. Llavors, podem dir que a Catalunya és un país segur, no tenim problemes de seguretat, però sí que hi ha elements, no? que promouen aquesta inseguretat, no?
També des dels ajuntaments sovint es traslladen les dificultats que hi ha en alguns casos, podria ser Olèrdola i més enllà també del municipi d'Olèrdola, de poder disposar dels mitjans que desitjaríem perquè hi ha normativa, no només de la Generalitat, sinó d'àmbit estatal, que ho impedeixen, no?
Sí.
Es desitjaria més recursos, sobretot humans, i no es poden.
Sí, bueno, això és un dels temes que hem tractat aquí amb dels ajuntaments, no? Que tenim la taxa de reposició, que dificulta poder ampliar aquesta plantilla, i estem mirant a veure si no aconseguim alliberar aquesta taxa de reposició, com es podria fer perquè es pugui procedir a augmentar les plantilles en benefici de la seguretat al final, no? I és un dels elements que també parlàvem en aquesta reunió, però fa uns dies a la Comissió de Policia de Catalunya també alguns alcaldes i alcaldesses van treure el tema, no? I és un element que tenim al cap i estem buscant les estratègies per fer-ho, per aconseguir-ho.
I serveis com els dels agents municipals, les policies locals, són mancomunables? Més d'un municipi els poden compartir?
Actualment les policies locals es podrien mancomunar o es podrien convenir a serveis si el total de no fa 40.000 habitants. Sí, és a dir, nosaltres podem mancomunar dos o tres municipis petits amb un servei de policia, que podia ser servei de nit, o dintre del conveni podíem determinar què faríem, no? Però quan passa el volum de municipis, passa dels 40.000, sí que trobem un element legal que impedeix fer aquest canvi. Nosaltres estem estudiant a veure com es podria fer també, no? Per afavorir alguns serveis i fer-ho. Ara, a dia d'avui, amb serveis de guàrdies municipals no ho permet la llei. També estem mirant a veure com ho podem aconseguir, no? De mirar de fer els canvis normatius si cal per aconseguir aquesta associació, com a mínim, sobretot en municipis més petits, el servei de nit, no? Que ho mancomunin o que facin un conveni que el servei de nit doni suport d'un municipi a l'altre, també per donar aquest àmbit legal, no? Aquesta actuació entre municipis.
Entenem que aquesta reunió, com la d'avui a Olèrdola, s'inscriu dins de la voluntat de la Conselleria, de la seva direcció general, de conèixer de primera mà el territori. Hi ha moltes reunions com aquestes que ja hem tingut avui a Olèrdola.
Sí, exacte. Nosaltres volem trepitjar el territori, conèixer les problemàtiques que afecten els ajuntaments per poder posar solucions, no? I tant nosaltres de la Direcció General de Policies Locals com de la Conselleria s'està fent aquestes visites al territori per parlar amb alcaldes i alcaldesses, a veure quines són les seves necessitats, no? I les seves demandes i fins on podem arribar com a Generalitat i donar aquest suport.
Deixem aquesta consideració. Daniel Limones, director general de Policies Locals de la Generalitat. Gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé.
Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres.
I en aquesta reunió l'Ajuntament d'Olèrdola també hi ha assistit i ha participat la Lourdes Sánchez, que és la directora dels serveis territorials del Departament d'Interior a la Vegueria del Penedès. Què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Quina conclusió n'esteu d'aquesta trobada amb l'Ajuntament d'Olèrdola?
Doncs bé, és una trobada molt profitosa, jo crec que per l'Ajuntament i pel municipi, per l'Olèrdola, però també molt per nosaltres, per la direcció territorial, perquè bueno, som els representants de la Generalitat al territori i està molt bé, a part de posar-nos a disposició de l'alcaldessa, de també poder saber i que ens doni informació de primera mà de com està el municipi, de les necessitats, dels problemes principals en quant a seguretat pública.
Segurament que poques sorpreses, no? Perquè problemes, alguns segurament específics del municipi, però d'altres molts que són comuns en d'altres ajuntaments de la comarca.
Correcte, sí. Són els mateixos problemes. En uns municipis estan més controlats, com aquí tot el tema del porc senglar i aquests temes de perillositat el teniu més controlat que en altres municipis, però sí, la tònica del territori és la mateixa, els conflictes o els problemes són els mateixos i moltes vegades, també ho parlàvem amb l'alcaldessa, no?, en aquesta reunió, a vegades és molt més la sensació d'inseguretat que la realitat de la inseguretat. És la percepció que moltes vegades té el ciutadà, que també és general a quasi tots els municipis del territori.
I si haguéssim de resumir en 4 o 5 eixos línies de treball prioritàries que s'ha fixat la seva direcció territorial, quines serien?
Jo crec que el problema és un problema, sobretot el problema més complicat aquí, igual que la resta de municipis del territori, és el problema de l'ocupació, el problema de les plantacions de marihuana. Aquests són problemes que, a més, ja no és un tema només de seguretat, sinó que també passen al jutjat, no? del tema de justícia. Són temes que s'han de resoldre, però no perquè siguin complicats, sinó per la saturació que tenen els jutjats en aquests dos àmbits. I la resta, doncs, és això. Parlava moltes vegades de més la presencialitat o de que el ciutadà se senti segur per la sensació que hi ha, perquè en realitat el que són els delictes no estan pujant, sinó al contrari.
En el cas concret d'Olèrdola hi ha hagut mesures que s'han implementat des de la presa de possessió del nou govern municipal, per exemple, que els agents municipals estiguin en servei els 365 dies de l'any. És una bona iniciativa?
Exacte, és una iniciativa que, a més, felicitar-la, i a més amb els pocs efectius que hi ha, no? Són 4 efectius que entren en el quadrant, més un efectiu que està més per notificacions, i que es pugui cobrir amb aquests recursos humans tot el tema de matí, tarda i algunes nits, doncs és realment molt important i és, vaja, xapó.
I la instal·lació de càmeres lectores de matrícules de vehicles s'està estenent també al territori. Ara ho comentàvem amb el director general, és un instrument que pot resultar molt útil.
Sí, sí, és un instrument que pots detectar, evidentment, i pots prevenir. És un element previsor i que, a més, garanteix la seguretat, pot prevenir molts delictes.
Moltes reunions com aquesta, no? Està tenint aquests dies?
Sí, estic tenint bastantes i vull tenir més. O sigui, vull saludar i posar-me a disposició i conèixer tots els ajuntaments de la vegueria, i per tant són uns quants.
Moltes gràcies per atendre'ns, Lourdes Sánchez, la directora dels Serveis Territorials del Departament d'Interior aquí a la vegueria del Penedès. Gràcies i que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
I ara recollim les valoracions d'en Jordi Pardo, que és el regidor de Seguretat Ciutadana de l'Ajuntament d'Olèrdola. Jordi Pardo, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, Ramon.
També ens agradaria conèixer la seva impressió d'aquesta reunió que s'ha mantingut des de l'Ajuntament d'Olèrdola, l'equip de govern municipal, amb representants de la Conselleria d'Interior, amb el director de Policies Locals. Quina valoració n'extreu d'aquesta trobada?
Bueno, ha sigut una reunió de feina, ha estat molt concreta. Com bé dius, ha estat la Lourdes Sánchez, també hem tingut la subdirectora, la Begoña, i bueno, ha estat l'alcaldessa, ha estat l'Alfons Anglès com a caporal, i hem tret diversos temes. Ha estat també un dels temes que hem parlat ha sigut el tema de les càmeres, que ells ho han vist, ho han trobat una bona
iniciativa.
Sí, perdó, és que entre el constipat, una bona iniciativa. Jo també he tret el tema del problema que tenim amb les organitzacions, amb el tema dels ocupaments. Ens han dit que també ho treballaran, ho miraran de portar a la Generalitat i veure com poden fer amb els Mossos d'Esquadra de poder treballar aquest tema. I bueno, hem estat treballant tot aquest paquet de situacions.
Una reunió que comentava també profitosa, la nova directora dels Serveis Territorials, perquè permet conèixer les problemàtiques d'Olèrdola, que són comunes a altres municipis, no? La sensació d'inseguretat i el fet de disposar de més mitjans. Des de l'Olèrdola es voldria de disposar de més mitjans, per exemple, humans. No sé si hi ha perspectives de que això sigui possible, de poder ampliar la dotació d'efectius dels agents municipals.
Sí, nosaltres hem proposat a veure quin plantegem, com ho podíem plantejar de poder ampliar la plantilla. A dir que ens ho mirarien, ho consultarien i amb la Generalitat. I això, una altra també, una de les consultes que li hem proposat també és que es miressin de la comunicació amb el 112, que no tenim ara. És una funció que nosaltres volíem rebre del 112, cada informació que ens arribessin als nostres agents perquè poguessin arribar a situacions.
Senyor Ripard, moltes gràcies per atendre'ns. El regidor de Seguretat de l'Ajuntament d'Olèrdola, que vagi molt bé.
Gràcies, Raimon.
I ara conversem amb l'alcaldessa d'Olèrdola, Fina Mascaró. Què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Després també d'aquesta reunió que ha mantingut amb el director general de Policies Locals i amb la nova directora dels Serveis Territorials del Departament d'Interior al Penedès. Quina conclusió n'extreu d'aquesta trobada? Les sensacions, tothom coincideix a dir que són profitoses i que ha estat una reunió bona de treball.
Sí, és molt important. Jo començava la reunió, com no pot ser d'altra manera, agraint, no? De que de persones que estan al capdavant de tot el tema de seguretat, doncs vinguin a territori, vinguin al nostre municipi i de primera veu doncs puguin escoltar quines són les problemàtiques. Són problemàtiques que hem posat avui sobre la taula que ja venien explicades en les altres persones doncs, que abans del canvi de govern havien ostentat aquestes conselleries o aquestes conselleries o direccions generals o territorials del tema seguretat. Poder explicar àmpliament doncs, que el teu municipi és un municipi extens, molt ben situat per moltes coses bones, però també per dolentes, perquè doncs, en el cas de robatoris o de furs o de temes de seguretat ciutadana, doncs hi ha moltes vies per escapolir-se, per dir alguna manera. No? També val a dir doncs, que quan hi he posat de manifest aquesta situació, doncs, a la vegada, ens han felicitat doncs, pel tema de les càmeres. Posar 12 càmeres en un municipi, com tothom doncs, és ben sabut que ja les tenim totes instal·lades i en funcionament, doncs té un cost, és un cost que assumeix íntegrament l'Ajuntament i que al final és per beneficiar doncs, la seguretat del nostre municipi, però també de municipis colindants i també doncs, perquè els Mossos puguin fer la seva feina. No? Doncs, tot això ha posat també en un context en el que s'explica que els nostres agents amb pocs efectius com tenim, però puguin cobrir els 365 dies l'any i també algunes nits, com hem anat explicant l'any passat i també aquest, doncs home, jo penso que s'han fet, han sortit explicant o fins i tot amb algun comentari de com és possible doncs, que aquesta feina es pugui fer amb els efectius que teniu.
Però hi ha reptes, hi ha situacions, dificultats, problemes que cal abordar, comuns també amb altres municipis, però que també afecten Olèrdola.
Sí, però perquè hi ha tot el tema de robatoris. Val a dir que he posat de manifest que s'han baixat els robatoris a Olèrdola respecte doncs, a altres estadístiques que teníem, també pel fet que tinguem tots els nostres agents els 365 dies treballant, o com a mínim se sàpiga, doncs ha minvat. També és cert que jo no estic dient que les xifres siguin les òptimes, només estic dient que s'ha reduït una mica el percentatge, però que són comuns. Fins i tot aquí ha sortit la possibilitat no, de treballar per mancomunar serveis, com ja s'havia parlat en el passat. Sí que és cert que és fàcil mancomunar serveis amb policies, però no amb agents municipals com tenim nosaltres. Els agents que tenim més propers doncs, és Olivella i policies, doncs, en aquest cas, tenim la dels Monjos com a més propera, a banda de Vilafranca, però evidentment ja són policies que tenen molta feina i que és complexa, però tant de bo poguessin mancomunar. També t'haig de dir que ens han donat la primícia o la manera en la que tenen d'intentar doncs, pal·liar el fet de que municipis com el nostre no puguem agafar gens, perquè diuen que estan treballant amb tot un tema, ja no saben si podrà ser una modificació de la llei o de decret, o d'una sèrie de coses per tal de que municipis com el nostre doncs, puguem ampliar la plantilla atenent que els significaran com un servei bàsic. Però tot això està en vies de desenvolupar-se, però diríem que no vindria regulat amb la mateixa acompanyament de la llei dels pressupostos generals de l'Estat, quan els hi hagi, no? Que podria fer que això es desencallés. Si això no ve via pressupostos, sí que se'ns ha explicat que podria treballar-se, però per aquesta via d'un decret o d'algun conveni. No sabien explicar-nos la fórmula, però que sí que ho entendrien com que els agents o les policies són serveis bàsics i essencials.
Abans ho comentàvem, també ho hem fet amb el director general, aquesta percepció d'inseguretat que no es correspon moltes vegades amb les xifres reals. En el cas del municipi d'Olèrdola apuntava que han baixat les denúncies.
Sí, bé, això, les dades més actualitzades doncs, les té el nostre cap de servei i agent que coordina tota aquesta àrea, però sí, però el que és evident és que una cosa és el que jo pugui dir si ha baixat un percentatge i l'altra és quan tu t'entren a casa teva. Aleshores, quan no li entren a casa seva, el llit és igual que li hagin baixat 3 o 4 robatoris respecte a l'any passat o n'hi hagin baixat 10. El fet és que han robat i que jo em sento insegur. Per tant, el que ens toca a nosaltres com a administració és treballar perquè aquesta sensació no sigui això, només una sensació de que tenim més seguretat, sinó que sigui real i efectiva. I com deia el director dels serveis territorials, la directora dels serveis territorials i el director general, deien, home, amb les càmeres això millora. Que no cobrim tot el territori, que segurament no cobrim totes les entrades, això ho sabem, però pensem que hem posat 12 càmeres, com a millor un municipi en necessitaria 25 o 26, però vull dir, hi ha despeses que no es poden assumir i el que s'ha fet amb criteri dels Mossos és col·locar-les allà on s'ha cregut més oportú, previs informes i sobretot verificacions a nivell de terreny.
Ara el regidor apuntava aquesta necessitat també de major comunicació, coordinació de la informació que traspassen els Mossos cap als agents municipals a través del 112?
Bé, el 112 és una petició que ja fa molt temps que estem sol·licitant. Al final, més que dels Mossos, perquè amb els Mossos sí que tenim molt bona relació, el 112 no deixa de ser, com tothom sap, és una central on s'atenen les emergències. El que fa el 112 és agafar i en aquell municipi, en aquella àrea, és desplegar aquells efectius que es necessitin, siguin des de bombers, siguin ambulàncies, siguin Mossos, i el que nosaltres reclamem des de fa molt de temps, per no dir més d'un any i mig, és que ens tinguin en compte, que en la llista de gent a avisar, doncs surtin els agents municipals d'Olèrdola, perquè moltes vegades som els primers a arribar, perquè els mateixos Mossos són els que ens truquen a nosaltres per dir, escolta'm, aneu que nosaltres no hi arribem, o ara venim, però vosaltres hi teniu més proximitat. Doncs el que reclamem és que ja ens tinguin en compte en el moment de fer aquest avís, que ja dic que és automàtic. Per tant, ens han de col·locar la llista. És una cosa que hem demanat amb els altres directors que ens han vingut a veure, amb els actuals, per correu electrònic, als Mossos, a la direcció dels Mossos. Vull dir que jo penso que després de tanta insistència de ben segur. I només té un objectiu, això. És donar el millor servei a la ciutadania. Res més que això.
Deixem aquest missatge a Fina Mascaró, alcaldessa d'Olèrdola. Gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé.
Moltes gràcies, bon dia.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Dos minutets i arribarem a 11:15. Tenim cita amb l'actualitat i farem camí, tot recordant Marc Lloret, el fundador i teclista de Mishima, que ens ha deixat els 51 anys. Qui més estima?
Miro les estrelles amb adelit, però també entenc que jo, si fos per elles, em podria estar podrint a l'infern. En canvi, aquí, a la terra, la indiferència no és el principal. Hem de tema dels homes, de les dones i dels animals. Com ens sentiríem si cremessin els astres amb una passió no corresposta per nosaltres? Si no pot haver-hi igual estima, si no podem sentir el mateix amor, deixeu que sigui jo. Deixeu que sigui jo i més estima dels dos. Tan admirador com crec que sóc, estrelles aquí sé que interesso ben poc. Tampoc ara que les veig podria dir que n'hagi enyorat alguna des d'aquest matí. Com ens sentiríem si cremessin els astres amb una passió no corresposta per nosaltres? Si no pot haver-hi igual estima, si no podem sentir el mateix amor, deixeu que sigui jo. Deixeu que sigui jo i més estima dels dos.
Bon dia, són 11:15.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Recollim algunes de les informacions que marquen l'actualitat a l'Alt i al Baix Penedès. Cunit no eliminarà la discriminació per empadronament a la zona taronja fins al 2027. L'Ajuntament de Cunit ha expressat la seva voluntat d'eliminar el criteri de l'empadronament a la zona taronja quan es faci la nova concessió del contracte, que serà l'any 2027. Aquesta és una reclamació que fa temps que expressen des de l'Associació Veïnal de Cunit, que fins i tot van arribar a fer una recollida de signatures. L'entitat va presentar una denúncia al Defensor del Poble, que el passat setembre va emetre una resolució instant al consistori a eliminar aquesta discriminació. Des del govern local de Cunit asseguren que entomen la recomanació del Defensor del Poble i que faran aquest canvi a les tarifes. El portaveu del govern, Xavier Lorenzo, reitera, però, que això no es podrà fer fins que acabi l'actual concessió, l'any 2027. Des de l'Associació Veïnal de Cunit afirmen que, quan això succeeixi, suposarà avançar cap a un sistema de taxes més just per a tothom. Afegeixen que, a partir d'ara, estaran atents al compliment d'aquesta resolució i a la implementació de les modificacions necessàries per garantir que tota la ciutadania, empadronada o no, sigui tractada de la mateixa manera. Nou intent d'estafa telefònica suplantant la identitat de l'Ajuntament de Sant Sadurní. A finals de la setmana passada, diversos establiments i veïns del municipi van començar a alertar d'una sèrie de trucades d'una persona que, en nom de l'Ajuntament, demanava la transferència urgent d'un suposat rebut impagat de la taxa d'escombraries o de l'IBI. No és la primera vegada que es produeix aquest frau a Sant Sadurní. L'Ajuntament i l'organisme de gestió tributària recorden que no s'utilitza mai aquest canal de comunicació amb els usuaris per reclamar rebuts pendents. Davant de qualsevol dubte, es demana a la ciutadania que es posi en contacte amb la policia local o els Mossos d'Esquadra i que ho denunciï. Es presenta la segona fase de l'estudi sobre l'oferta d'enoturisme de Catalunya ideat per l'Escola d'Enoturisme. L'Escola d'Enoturisme de Catalunya, amb seu a Vilafranca, ha presentat la segona fase de l'estudi de l'oferta d'enoturisme a Catalunya Wine Travel Observer. L'informe, actualitzat a 2025, suma l'oferta de cellers, restaurants, establiments, agències de viatge i empreses de serveis especialitzades en enoturisme, completant una oferta enoturística inèdita fins ara. Wine Travel Observer és un estudi ideat per l'Escola d'Enoturisme en el marc del programa Projecta't, subvencionat pel Consorci per la Formació Continua de Catalunya. Wine Travel Observer ha identificat 1.090 negocis d'enoturisme que ofereixen activitats relacionades amb el turisme i els vins. Entre elles hi ha 435 cellers visitables, 470 restaurants, 102 establiments turístics, 60 agències de viatges i 23 empreses de serveis. I acabem explicant-vos que Santa Margarida i els Monjos ofereix un curs d'intel·ligència artificial. L'Escola de Persones Adultes de Santa Margarida i els Monjos impulsa un nou curs d'informàtica centrat en la intel·ligència artificial. El curs, amb una durada de 16 hores, es realitzarà els dimarts de 3 a 5 de la tarda i començarà el 18 de febrer. Durant les sessions, els assistents podran conèixer els fonaments de la intel·ligència artificial, els seus aspectes ètics, així com qüestions relacionades amb la privacitat i la protecció de dades. A més, el curs inclourà formació pràctica sobre eines com ChatGPT, la generació d'imatges amb IA, un directori de recursos d'intel·ligència artificial per a diferents usos. Les persones interessades es poden inscriure en l'horari d'atenció al públic a la Masia Mascatarro els dimarts de 10 a 1. També es pot trucar per telèfon al 93 818 66 84 per concertar una cita.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts de 11:15.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
Estrenem aquest mes de febrer sortint a passejar amb el nostre pelut, perquè avui ens visita l'educadora canina d'Intercanis, la Neus Bertran, i aquest és el tema que ens proposa. Trucs per un passeig agradable. Neus, bon dia.
Hola, bon dia. Què tal?
Bé, contenta de retrobar-te. Em sembla que aquest tema que proposes deu ser un hit, no? Tothom et deu demanar, dona'm un truc, digue'm com puc fer perquè rutlli millor el passeig amb el meu gos.
Sí, ja és un problema molt habitual amb les persones que tenen gos, que el passeig no sigui del tot agradable, perquè mil coses, el gos tiba, està molt excitat o salta damunt de la gent. Bueno, cada cas pot tenir diferents problemes, no? Però
no vol dir que no puguis sortir a passejar, però no ho gaudeixes, no?
Exacte.
Estàs en tensió, pendent de mil i una cosa, suposo.
Clar, perquè tothom vol fer l'estona aquesta que estàs amb el teu gos passejant que sigui quelcom agradable per ell i per tu, no? I en molts casos sortir a passejar amb el gos és com un càstig, no? Perquè ho passes fatal, tendinitis, descontrol, i el gos tampoc ho passa bé, segurament.
Clar, és mutu, no?
Clar, s'ha de treballar perquè tots dos pugueu anar tranquil·lament passejant, no? I sense tibada, sense... Llavors sí que gaudeixes del passeig.
Doncs què et sembla? Comencem per la sortida de casa, perquè
sí,
és l'inici, no?, d'aquest passeig. I si ja fas una bona sortida, deus encarrilar millor el passeig.
Totalment, sí, sí. Moltes vegades el problema ja comença a casa. Llavors estaria molt bé que observéssim el nostre gos abans de sortir per la porta quin estat està, no? Si el gos està molt nerviós, que vol dir que de content, però que està massa ansiós per sortir al carrer, segurament aquell passeig serà
complicat.
Continuarà amb aquest estat de nervis, no? Aquest estrès. Llavors, què hem de fer? Començar a treballar-ho des de casa. Jo en molts domicilis que he treballat amb aquest tipus de problema i ho hem treballat ja des de casa, a l'hora de sortir a passejar ja és molt diferent.
Ja guanyes molt.
Sí, i el propietari diu, ostres, avui el gos em farà quedar malament perquè està passejant més tranquil. Però és que ja ho hem treballat abans de sortir al carrer i ja es nota una diferència.
Per tant, si el gos està massa ansiós per sortir, malament.
Exacte. Ja hem de treballar-ho a casa.
I si no vol sortir, si està apàtic, també malament. Quin estat és l'ideal?
Clar, que estigui apàtic ens pot ser un símptoma potser d'alguna altra cosa, problema de salut o ja amb etapes de molta de vellesa, no?
Gossos vells.
Sí, no és habitual. El més habitual és que el gos vulgui sortir al carrer. Però l'ideal seria que sortís, bueno, anem a passejar, val? Doncs m'aixeco de dormir, em preparo perquè em posis l'arnès, la corretja, i sortim tranquil·lament a fer un passeig. Sense pressa, sense saltar, sense posar-se a lladrar, que serien tots aquests símptomes d'estat de nervis o d'ansietat, no?
Si està així, ens esperem?
Sí. Llavors aquí, el treball aquí seria calmar el gos. I calmar el gos què vol dir? Primer, per exemple, podem no reforçar aquestes conductes. Per exemple, quan un gos salta a la porta perquè vol que l'obris, què hem de fer? Si l'obrim, li estem reforçant aquesta conducta de saltar, no? Ell entén que si salta, la porta s'obre, no? Llavors, li hem d'anar marcant una miqueta el camí i ensenyar-li... Si saltes, la porta no s'obre. O inclús, estic obrint la porta i tu estàs molt ansiosa, volent sortir, retiro la mà del pom i vol dir que en aquest estat jo no obro la porta. Llavors els gossos d'aquesta manera ho entenen.
Sí, així de fàcil?
Sí, fàcil, però s'ha de tenir paciència, perquè a més moltes vegades són conductes que ja fa molt de temps que les fan, l'han d'esborrar i han de tornar a aprendre una cosa nova. I llavors és com, ara què m'està passant, què m'estàs demanant aquí? Què està passant, no? Però si ho fem bé, amb uns bons timings, o sigui, amb un bon temps de com mostrar-li quan sí, quan no, el gos ho entén, i tant. Per exemple, podem fer una altra cosa. És que, clar, depèn de com reaccioni el gos, no? Però si es posa molt nerviós quan li posem l'arnès, li posem l'arnès i ens assentem una estoneta al sofà, a la cadira, o li podem posar l'arnès en altres moments del dia perquè vegi que no tingui aquesta associació d'arnès amb disparo sortim al carrer. I si fem aquest simple exercici de et poso l'arnès, et poses molt nerviós, vale, però anem a seure una estona i quan et calmis llavors farem el següent pas, el gos ho entén, ho entendrà i veurà, entendrà més què és el que li estem demanant, no? Important, no donar ordres. Hi ha molta, molta mania en quan un gos està nerviós, seu, quiet, i seu, i vinga, i seu, i seu. I no, és, en aquest moment...
No serveix.
Encara el posem més nerviós. En aquest moment, jo recomano silenci i treballar amb llenguatge corporal. I utilitzar molt això, no? L'acció-reacció. O sigui, si actues d'aquesta manera... Jo reacciono així, no obtens el que tu vols. Si actues d'una altra manera, val, anem, vinga, va, seguim endavant. Llavors, si sortim al carrer amb un gos molt més calmat, és diferent. Ja comencem molt millor.
Què pot passar durant aquest passeig? Quines qüestions poden sorgir que facin que no sigui agradable com tu proposaves?
Per exemple, les tibades. Quan un gos va tibant molt, no? Perquè seguim amb aquesta ansietat que parlàvem que tenia a casa, però la té al carrer, no? Té pressa per anar als llocs, per olorar, o n'hi ha alguns que pobres que ni oloren, no? Van només amb la mirada i van com si tinguessin pressa, com si perdessin el tren. I no, o sigui, un gos no té per què anar així per la vida. Probablement li hem ensenyat nosaltres, a anar així passejant.
Perquè som nosaltres els que tenim pressa moltes vegades, sí, no? I posem la directa.
Clar, nosaltres moltes vegades ens movem molt ràpid, els humans, no? Normalment, en el dia a dia. No ens movem igual quan estem treballant que quan estem un dia de vacances, no? O un diumenge. I... per donar-li una bona referència al gos, ens hauríem de moure més com ens movem un diumenge. Però, clar, entre setmana, això de...
Difícil.
Tens el temps just, has d'anar ràpid per... Jo, a mi em passa, al matí.
A tots i totes.
Sí, exacte. I ja, bueno, ja no vas amb la calma que aquell passeig per al gos requereix. Però jo, clar, recomano, si no podem treballar aquesta calma... si fem, per exemple, tres passejos al dia, escollim-ne un quan tinguem més temps per fer un passeig tranquil, relaxat, i els altres dos simplement són el tràmit perquè el gos faci pipi i caca i ja està. No cal anar a fer un passeig més social, no? I d'aprenentatge, o sigui... pipi de lavabo, d'anar al lavabo i ja està.
I cap a casa.
O sigui, passeig d'anar al lavabo i ja està.
Què més pot passar a part d'aquestes tibades?
A veure, les tibades, per exemple, pel tema aquest de l'ansietat, les hauríem de corregir primer utilitzant un material més adequat, no?
Material de passeig.
Material de passeig,
doncs
sí.
Doncs obrim aquest meló.
Sí. Sí,
perquè
sí.
Tu ets partidària d'un tipus de corretja que no són les que més veus pel carrer.
Exacte. Mínim haurien de ser d'un metre i mig. I n'hi ha moltes que són de... si arriben a un metre, dona gràcies, no? Llavors, clar, per evitar això que dèiem de les tibades, no? Doncs és molt difícil amb una corretja d'un metre que un gos no tibi, perquè el gos dona una passa i hi ha una tensió. I ensenyem al gos, aprèn a anar sempre amb aquella tensió. Ell associa que anar lligat vol dir anar amb tensió. Doncs en molts casos, a la que canvies la corretja i afegeixes més distància, el gos ja va més tranquil. Que molta gent, el concepte que tenen és, ostres, si li poso més la corretja més llarga, tibarà més, no el podré controlar, però...
Perdré el control, no? Suposo que és la por que hi ha.
Sí, sí, sí. I és que passa al revés. No només és la corretja, però la distància que li deixem al gos és important. Que sigui una distància que el gos estigui còmode, que pugui olorar si té ganes d'olorar un pipi o el que sigui, no? Que els gossos exploren l'entorn olorant.
Sí, sí, sovint quan vaig pel carrer caminant m'hi fixo que van. Veus qualsevol animal que s'atura en sumar el que sigui i la mestressa o l'amo
tiba.
Ja està tibant, sí. I què fas i no sé què.
Llavors així és quan li generem al gos aquesta ansietat. Ja sortir al carrer li comporta una ansietat perquè... serà un passeig frustrant.
Clar,
i com ja
no el
sap,
deixes explorar ni fer el que clar, li ve de gust.
Això mateix. A sobre que va lligat. Si no pot recrear-se allà olorant el que ell vulgui, és frustrant per ell. I llavors ja s'anticipa la propera, ja sap que el passeig serà neguitós, estressant i tal, i ja surt de casa molt estressant. Per això deia que moltes vegades la culpa la tenim nosaltres. Sí que al principi un gos se l'ha d'ensenyar en el lligat quan és jovenet, però clar, si amb 5 anys encara està igual,
alguna cosa
no hem fet bé, no?
Clar.
I també hi ha uns arnesos bastant miraculosos, que són els arnesos antitibada, que són simplement un arnès normal, però que es pot lligar de davant al pit. Llavors, clar, el gos si tiba molt, quan l'estem, això al principi, quan li estem fent l'entrenament perquè no tibi, I jo sobretot els recomano en persones que realment el gos té molta força i no poden controlar-lo i pot haver-hi un accident, no? Llavors, amb l'arnès antitibada és com molt més fàcil de controlar la força. Quan el gos tiba, diguéssim que com té la força aquí, el pit, diguéssim, se'n va cap endarrere el pit. No? Llavors, la tensió tira cap endarrere. Si està lligat de l'esquena, que són els arnesos de tota la vida, no? Si tiba, tiba. I no hi hagi el pari, no? En molts casos. Que l'ideal seria aturar-se, esperar-se que es calmés i continuar. Per anar-li ensenyant que si va tranquil i sense tensió, caminem. Si no, si hi ha tensió provocada per ell, nosaltres ens aturem i no hi ha passeig. Una mica el que dèiem de la porta, d'obrir i tancar, no?
Igual,
doncs el mateix.
Portat al carrer.
Sí. Però aquests arnesos, mira, jo els recomano molt, ja et dic, amb persones que veig que pot haver-hi un perill de que caiguin o que em diuen que ja estan farts perquè tenen una tendinitis. I igualment ho treballem, però amb això com que resolem el problema ràpid. No recomano uns arnesos que hi ha que es lliguen d'aquí del
morro.
Del morro, sí. Llavors, quan el gos... És que en castellà es diu tipus ronzal, com el que es posa als cavalls.
Els cavalls.
No sé si... Sí, però en català no sé com és la paraula, no? Però, bueno, es lliga d'aquí del morro i el gos, quan tiba, clar, li gires el cap. És com...
És agressiu, no?
És sí. Lo del pit...
Molest per ell.
Sí. Això del pit no és, clar, no, és també una mica molest, no?, que se't giri, però del cap és com molt més... Ostres, no... Jo no ho recomano, perquè a més poden tenir problemes cervicals, els gossos, amb aquest tipus de material. Però, clar, ho venen com també com una solució molt...
Dràstica,
efectiva,
no?
Sí. Sí, sí. I abans em preguntaves per més problemes,
sí,
no?
Sí, sí, aquí encara hi havia teca, jo m'he avançat. Sí. Quin altre seria recurrent?
Bueno, el de tiba és com el més important, no?
És el hit, eh?
Sí, després el que el gos vagi davant, darrere, al costat, hi ha moltes persones que diuen que jo vull que em vagi el gos al costat. I jo sempre els dic, a veure, jo prefereixo que el gos que vagi on vulgui, del teu radi, del teu voltant, però que vagi sense tibar, però és igual. Jo això de fer anar el gos al costat, a veure, si vas per un carrer, una vorera estreta, val, li podem ensenyar puntualment que el gos que et vingui al costat, no? Amb premis, anar-li reforçant amb premis quan tu li dius, per exemple, ara al costat, i si el guiem cap al costat, li donem un premi perquè ell entengui que li estem demanant que vingui al costat. Però com a pauta general pel passeig, deixa el gos que vagi una miqueta on vulgui, que així també estarem treballant o evitant que el gos tibi. Perquè si se sent més lliure, estant lligat, anirà més tranquil.
És la clau, al final, pel que veig.
Sí, sí, que se senti el més lliure possible. Llavors, altres problemes, per exemple, que salti a la gent o que sigui reactiu amb altres gossos, però bueno, això ja potser serien altres temes que, no, el
més tema profunds a treballar, no?
Sí, sí, sí. Però sobretot el problema principal és el que tibi molt un gos, no? Molt important el que deies tu abans de que quan el gos es para a olorar la gent estira
i no vol que es pari.
Deixem que el gos olori tot el que vulgui. Encara, si anés deslligat, segurament aniria explorant tot l'entorn, encara que fos aquí a la ciutat, aniria tranquil·lament. Potser sí que correria una miqueta, no?, en algun moment, però bueno, ja tenim les zones de
d'esbarjo.
Però el més normal o natural és que un gos vagi explorant l'entorn olorant. Llavors, això de no deixar-lo olorar, a no ser que veiem que és una cosa que pot ser perillosa per ell, que sospitem que no sé, o que hi ha un entrepà embolicat en paper de plata, sabem que el gos se'l voldrà menjar i, clar, sí, llavors sí que tibem d'allà perquè no se'n passi el paper de plata, no?, per exemple. Però, en general, deixem que el gos olori i estigui tranquil·lament explorant tot l'entorn. Llavors, si el gos va amb aquesta energia, també segurament després, a l'hora de presentar-se amb persones, també depèn de l'edat del gos, amb altres gossos, etc, serà molt més tranquil tot i tornarà a casa molt més tranquil, més relaxat, a casa estarà més relaxat. El passeig és superimportant que sigui estimulant i relaxant. I en molts casos passa el contrari, no? Que és un moment de superexcitació. En algun cas hi ha persones que em diuen, és que quan el gos arriba a casa el deslligo i comença a córrer com un boig. I dius,
el que no hem pogut fer durant el passeig.
Sí, o inclús venint de la zona d'esbarjo, sí. Però això vol dir estrès acumulat. I el que volem amb el passeig és tot el contrari, no? Desestressar al màxim el gos. Vull dir que el passeig no sigui un estrès, no? El temps també l'hem de vigilar, potser.
Ah, sí? També hem de controlar el timing?
Sí, aviam, sobretot explica. Amb gossos que s'estressen molt al carrer. Per mi la pauta seria no fer passejos molt llargs. Si és un gos que, no sé, per exemple, no?, que acabem d'adoptar i no està acostumat a l'entorn que estem. Primer, anem introduint aquest entorn a poc, perquè si no també podem crear-li l'hàbit de sortir nerviós, perquè les primeres vegades que l'hem tret no ha gestionat tot l'entorn, s'ha posat molt nerviós, molt estressat, i ja té associat que sortir al carrer és això. Llavors, quan adoptem un gos, o és un gos, un cadallet, fem-ho a poc a poc. Primers passejos, curtets vol dir...
Al voltant de casa, eh?
Sí.
No cal fer quilòmetres d'inici.
No cal. 10-15 minuts, i si el gos es va sentint cada vegada millor al carrer, més tranquil, ja anem ampliant el temps. Altres coses que van bé així de trucs per passejar i perquè el gos interpreti que el passeig és de calma, cada dia anar a un banc, si no fa aquest vent com aquests dies que estava fent aquest vent, no? I seure'ns una estoneta en aquell banc, estar allà tranquils,
contemplant el paisatge.
Sí, perquè el gos vegi que el carrer és per estar...
En calma, també.
En calma, sí, sí. I després això també ens ajudarà a que si un dia volem anar a fer un cafè a una terrassa, doncs el gos estigui acostumat a que al carrer nosaltres ens assentem una estona i estem allà tranquils. Que el gos està nerviós perquè vol marxar i tal, com deia abans, hem de transmetre-li calma, no donar-li ordres i fer això, no? Com una... Nosaltres li hem de fer de referència de tranquil, al carrer, anem a poc, no correm nosaltres, el que dèiem al principi, no? Anar pas lent, anar, no transmetre-li pressa, sobretot.
Sí, sí, veig que hi ha trucs molt interessants que ens has compartit, però que sobretot ens hem d'autoanalitzar nosaltres i veure com actuem i què fem, no? I què li estem transmetent.
Clar, ells, si estéssim al bosc, potser ells serien els nostres mestres, però a la ciutat nosaltres som els seus mestres. Llavors, si algo no fa bé és perquè potser no li hem ensenyat de la manera més correcta.
Com sempre, aprenem amb la Neus i passem una bona estona descobrint com funcionen els peluts.
Gràcies.
Gràcies, Neus. Bona setmana.
Igualment. Texas.
Beyoncé ha estat la reina dels Grammy 2025, que s'han lliurat aquesta matinada i que l'han coronat, ja que ha guanyat per primera vegada el premi al millor àlbum. Així que amb ella acomiadem aquesta segona hora, Texas Hold'em. One step to the right. Texas.